Formentera ha tornat a perdre la primera barca, ja que parlàvem de transport marítim. La de les 6 del matí, de la Sabina fins a Vila, i és a punt de perdre també la darrera connexió, la de la nit, la de les 10:30, entre Vila i la nostra illa. Per als residents de Formentera i també per alguns d'Eivissa que fan feina, no sé, a l'hospital, als centres educatius, etc., aquest és un servei essencial i es reclama que es garanteixin aquestes connexions des de Formentera, en compliment de la Llei de Transport Marítim de l'any 2010. D'altra banda, les navilieres encarregades d'operar en aquest servei, doncs aquestes barques són completament deficitàries i demanen compensacions per dur a terme aquests trajectes, el de la primera hora del dia, de les 6 del matí, i el de la darrera hora de la nit. De fet, ahir aquest assumpte va ser protagonista al Parlament Balear per una pregunta de la diputada Sílvia Tura, la presidenta del govern, Francina Armengol, que es va limitar a dir doncs, que estava pendent de les converses amb les navilieres. Per parlar d'aquest assumpte, podríem dir enquistat, comptem avui el de Farafar amb Rafael Cardona, responsable de APAM, l'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes a les Pitiüses. Molt bon dia, senyor Cardona, ben tornat a Ràdio Illa.
Bon dia a tothom, gràcies per comptar amb nosaltres.
A veure, quina és la descripció, el panorama que feis des de ses navilieres al respecte d'aquesta primera barca de les 6 del matí i la darrera, que encara s'està prestant, però tinc entès que el novembre ja no estarà en la programació dels horaris?
Bueno, el tema és molt senzill. Ja quan es varen reprendre en el mes de febrer aquestes connexions, amb converses anteriors, nosaltres els hi varen dir, com molt bé has dit, que aquests servicis són deficitaris, però deficitaris no amb unes quantitats que puguen ser assumibles en cap manera, sinó perquè les ocupacions mitges són rossant lo inexistent. Quan va arribar la pandèmia, per mort de l'estat d'alarma, es varen tenir de llevar. En tots casos, sempre se'ls va demanar que ens tenien d'ajudar, que nosaltres en cap cas ens negàvem a fer-ho, però sí que tindríem de tenir alguna ajuda per part de les administracions per suplir els nostres costos que ens feien. Quan varen començar en un principi, varen dir que nosaltres anàvem a fer un esforç i anàvem a veure si es podia compensar, però com ja li dic, en l'estat d'alarma i la pandèmia, doncs és que va, això és impossible. També ha que fer-lo recordar que nosaltres, com va passar en el govern canari, quan va haver el tema de la pandèmia, va ajudar totes les navieres a sufragar els gastos que generaven aquelles connexions que es feien en l'estat d'alarma, les quals eren deficitàries perquè navegaves un dia de cada quatre i tu tenies d'assumir tots els costos. En aquest cas tampoc el govern ens va dar una ajuda i ara, com ha anat la temporada i diguem com és hivern, és que és del tot inassumible. En més, encara, més pes per dir que no, que si no contestació, pues és impossible fer-ho.
Ha anat malament la temporada?
Malament, sí. Estem parlant de números per dalt d'un 50% menys d'ocupació, fent un 40% menys de servicis. No ha anat bé.
O sigui, per entendre'ns, heu venut la meitat de bitllets que vau vendre l'any passat, més o menys? Una mica menys de la meitat?
Una mica més de la meitat.
Una mica més de la meitat?
Sí, fent un 40% menys de serveis.
Bé, pel que fa a aquestes barques, la primera de les 6 del matí, la darrera per tornar cap a la Sabina, barques que venen definides, en tot cas, a la Llei de Transport Marítim, quina és la fórmula, segons les navilieres, que es podria articular per fer realitat aquestes barques? Què demaneu?
Bueno, el president del govern mateix ho va dir, ells tenen un mecanisme que es declararà un concurs de servei públic per fer aquests serveis. Nosaltres, en les anteriors conversacions que varen tenir, els hi vàrem posar dalt la taula, com diguem, les cartes boquen amunt, i vàrem fer veure quins eren els costos mínims que nosaltres teníem amb un barco que fos més econòmic perquè ells intentassin poder aportar aquesta quantitat econòmica. De fet, em consta, com dius, diputada, que ells en un principi tenien una partida pressupostària perquè aquests 6 mesos veigués aquests serveis. El que passa que el govern, pels motius que fossin, varen declinar fer aquesta aportació i varen voler que les navieres ho fessin de manera, diguem, voluntària. La nostra part ja la varen posar. Sí. Han demostrat en els números que teníem que tenien raó, que això és inassumible per qualsevol de les navieres.
Clar, i si es convoqués un concurs públic, diguem-ne, per cobrir el servei, clar, us hi presentaríeu opcionalment, en el cas que fos atractiva l'oferta, òbviament, no esteu obligats a fer-ho, no?
Per supost, però també hi ha que dir, no seria de rebut que nosaltres diguéssim que amb uns mínims d'ingressos que mos pogués suplir el que són els costos, o mos pogués compensar els costos que no mos presentàssim.
Ja
no seria lògic.
Des del punt de vista de les navilieres, li sorprèn que el govern balear, tot i tenir una partida reservada de 225.000 euros per a aquests serveis, no estigui, diguem-ne, posant mà, no?, en aquest calaix on hi ha aquests sous reservats exclusivament per a aquesta missió?
Sí, jo... Sorprendre, no sé si és la paraula ideal, sorprendre. El que sí que no ens dona crèdit que és que altres governs autonòmics, com pot ser Canària, tinguin una sensibilitat sobre el transport marítim. I, de fet, com dic, en l'època de la pandèmia ells varen crear unes ajudes per totes les línies d'interès general que ells tenien allí, inclús ara hi ha línies que són deficitàries i treuen ESPs. Els ESPs són concursos de servei públic a illes menors, les quals les navires no poden fer perquè els genera pèrdues, i, en canvi, el govern balear és reticent i ràpid a fer això. És el que nosaltres no Ho veiem en sorpresa, no? Ho veiem que no entenem quina diferència hi ha entre les Illes Balears o les Illes Canàries o entre un govern o l'altre, algú sí que ho pugui fer i l'altre.
Ja. Estem xerrant amb en Rafael Cardona, representant de PEAM, la patronal de les navilieres, que reclama un concurs públic per poder oferir aquests trajectes importants per la mobilitat de les formentereres i formenterers, com són el de les 6 del matí i l'últim de la nit de tornada de Vila cap a la Sabina. Ja que xerrem amb vostè, senyor Cardona, escolti'm, la setmana passada, una setmana complicada, no?, per la gent de la mar, amb aquest accident de l'Ecolux de Baleària. No sé, quina lectura en fan?
No, hombre, cap accident és agradable per a ningú. Jo aquí, pues són coses que ningú desitja i ningú ho voldria. El que passa que entrant de números de trajectes i entrant de serveis, pues alguna volta pot passar alguna cosa. Jo no... A part de que he hagut la sort que no he hagut cap mal ni he hagut cap desgràcia, salvo el material del barco...
I tant.
No faria cap lectura, perquè és una cosa que quan les coses les duen les persones sempre poden tenir un fallo per lo que sigui, i desconec si va ser mecànic, si va ser informàtic, si va per ser personal, però cada volta que un surt, pues, amb un percentatge, pues, pot haver algun percance, i en aquest moment és et tocar. També pots tocar un moll, per dir una cosa, o te se pot parar un motor a mig de la mà. Són coses que en totes les hores pues, poden passar.
En tot cas, des de Comissions Obreres s'ha denunciat l'accés d'hores treballades de la marineria, no només de Baleària, sinó en general de les companyies al nostre país. Diu que se sobrepassen aquestes 72 hores de topall màxim a la setmana treballades. És així?
Bueno, jo no vaig a parlar per altres companyies, perquè jo no ho sé, però jo no me consta que quin és tràfic aquest d'Ibis i Formentera superin aquestes hores setmanals. De fet, hi ha inspeccions contínues tant amb la normativa marítima com amb la normativa laboral, i amb aquestes inspeccions els inspectors controlen i comproven que les hores no s'excedeixin. Jo puc parlar a nivell de lo que és la meva empresa, i dels altres jo entenc que ningú mos propassam, i menys enguany que les coses estan com estan i tinguem gent d'incerte.
Yeah.
Però no vaig a dir si un ho fa o no ho fa. Comissions. Bueno, allí el que veig és que ells diuen que no hi ha enlaces sindicals. Bueno, això són els propis treballadors que ho es allegeixen. Les empreses no podem ni forçar una cosa ni privar-la. És una cosa voluntària. Si no hi ha, igual els sindicats es tindrien de plantejar perquè els tripulants no ho volen. Però torno a repetir, en su qüestió de les hores, jo no crec que ningú se sent així d'aquestes 72 hores setmanals, inclús que no arriben.
Bé, i ja per acabar, sobre el rescat dels passatgers i dels tripulants de l'Ecolux, que va trigar, i déu-n'hi-do, tot i que van aparèixer per allà un ferri d'una altra companyia, el Formentera Express, després va venir el Salvamar Mercap, també va aparèixer un helicòpter, però finalment va haver de ser n'Aurelio amb una Zodiac d'Isla Azul qui va rescatar els passatgers. Això ens hauria de fer reflexionar. Potser no tenim els mitjans adequats per, diguem-ne, reaccionar davant d'emergències marítimes a les PTUs, tot i que el gran trànsit d'embarcacions que tenim.
Hombre, la reacció dels barcos que cruzaven va ser immediata. El problema aquí va estar radicat que el capità, jo penso que bon criteri, se'n va anar cap en terra per evitar que el barco pues, no s'esfondrés directament, perquè és impossible. Aquests catamarans de nova generació estan preparats quasi, a no ser que desfacin el pla dels dos cascos, és quasi impossible que se'n vagi que no fondo,
sí.
Però per evitar mals majors es van anar en terra. El problema és que si tu estàs a un calat d'un metro o menys d'aigua, difícilment cap barco que estigui preparat per salvament ho pot fer. Jo no crec que estiguem mal servits o mal preparats per això. El que passa és que aquí es va dar una conjuntura que es va solucionar de manera ràpida amb això, amb una exòdia que fos particular. Que es podria comptar amb una exòdia també de Salamar? Hombre, pues tot ajuda. Però torno a repetir, el problema d'aquest rescat va ser que el barco estava molt poca aigua. Si hagués estat a un calat de 2 metres, tant la Salvamar com el Formentera Express, no hagués tingut cap problema d'ajuda als passatgers.
Rafael Cardona, responsable de PEA amb l'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes a les Pitiuses. Abans d'acomiadar-nos, ja han entrat en contacte amb el govern per a veure si finalment és una realitat aquest concurs públic per oferir aquests trajectes de primera i darrera hora del dia?
Nosaltres ens hem posat en contacte per saber quina és la realitat d'aquests serveis. No, les converses no han anat més enllà.
Bé.
Jo entenc que si es preocupen això, voldrà dir que seran o que són sensibles a lo que és la problemàtica aquesta. Sí que nosaltres els havíem dit per actitud perpassiva, perquè ells m'ho deien si no reprendríem fins al mes d'octubre. I nosaltres els havíem dit que allò eren en condicions normals i que ells saben de bona fe que aquestes condicions no es donen. Ells també han tingut en la bonificació, que tant que parlen que són ajudes, la bonificació en els residents, com que ha baixat de manera exponencial els passatgers, també han baixat les despeses que tenen amb aquestes bonificacions. Igual es tindrien de plantejar que no és que es tinguin de dedicar a altres coses, sinó que es tenen de dedicar a dar serveis als passatgers, que per alguna cosa és la bonificació. No és una ajuda en les navieres, és una ajuda en els passatgers. Pues ja que els passatgers no han navegat o no han anat en el mateix volum, jo entenc que podrien tenir una partida que suplís, però de suplís aquestes despeses per aquest barco primer a darrera hora.
Senyor Cardona, moltíssimes gràcies una vegada més. Que tingui bon dia.
A vosaltres, que tingueu bon dia.